Va, 6 minuts que passen de... 6 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Avui és dimarts. Com saben, els dimarts ens agrada parlar d'economia i després de dues setmanes, doncs és un plaer tornar-lo a saludar. Ell és el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Doctor Carlos Moslares, què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Molt bona tarda a vosaltres.
Doctor, primer de tot volia començar amb una petita bona notícia, si se'n pot dir així, però és clar, acabo de rebre una notícia i és que el Banc d'Espanya preveu que l'IPC es dispari aquest any un 7,5% i retalla així un punt de creixement per la guerra d'Ucraïna. Deixi'm preguntar-li primer de tot com valora una notícia com aquesta.
Home, de forma molt positiva. És veritat que això vol dir que en els propers mesos, com era de preveure, també després del pic, diguem-ne, sense cap mesura de contenció, doncs, i gràcies també als ajuts, mesures, i sobretot que hi hagi concertació social, és de preveure que la inflació doncs, es podrà contenir, sobretot a la segona part de l'any 22.
A part d'una dada com aquesta, sí que ahir coneixíem, i ho anunciàvem també aquí, que hi ha hagut una tímida baixada de l'atur, molt tímida, perquè en el conjunt d'Espanya la reducció també s'ha notat, però s'ha notat de forma molt petita, concretament ha baixat en poc menys de 3.000 persones la situació d'atur. Sigui com sigui, tot i que aquesta dada positiva sigui molt petita, tot plegat pot ser símptoma d'alguna cosa?
Bueno, està clar que ara, en el mes de març, sobretot la segona part, hi ha hagut, anem a dir, una ralentització, però, com sempre, les notícies, per donar-les una foto una mica més completa, és que s'han generat molts llocs de treball. I ara estem en rècord d'afiliats des de fa molts anys. No arribem a tocar els 20 milions, però pràcticament 19,7 i pico, no? Per tant, la bona notícia és aquesta. Una altra cosa és que la creació de nous llocs de treball no necessàriament comporta en la mateixa proporció la reducció de la taxa d'atur. I aleshores, en aquest sentit, com tu ben has apuntat, doncs s'ha reduït, però no gaire. La notícia una mica també més positiva és que els mesos que venen tradicionalment, en el cas d'Espanya, per temes d'estacionalitat, doncs cal preveure si l'entorn econòmic mundial no empitjora, doncs que es redueixi la taxa d'atur encara més. Hem de recordar que des del 2008 no havíem tingut un volum d'atur tan petit com el que tenim ara, que això va ser, si recordem, el 2008, quan va iniciar la crisi financera. Per tant, jo crec que avui és un dia que d'alguna forma afavoreix un prudent optimisme i que les notícies, enfront d'aquesta situació d'incertesa, enfront sobretot d'una situació tan lamentable i com és la guerra i els fets que estan passant a Ucraïna, jo crec que són força, anem a dir, entre cometes, optimistes, si tots també continuem treballant a favor d'un clima positiu. I després també, evidentment, recordem que moltes de les decisions que passen a Espanya, doncs, evidentment, estan dins el marc de l'economia global.
De seguida, doctor, li preguntem també per aquesta inflació provocada en part, suposo, també per aquesta guerra a Ucraïna, que ara en feia esment, però seguint amb aquesta capacitat de bones notícies, per minces que siguin i que ens alegren una mica, jo pensava a l'inici de setmana, tot just ahir, pensava... ostres, que bé, i ho pensava només amb dos fets, i és que hi ha hagut dos fires importantíssimes a Fira Barcelona, com són Bitravel o com són Alimentària, que s'han planat de gom a gom.
Correcte, i a més, en el cas d'Alimentària, que és bianual, doncs ja feia des del, si no recordo malament, des del 2018 o...
Clar, abans de la pandèmia.
Correcte. Jo crec que és una gran notícia, i que posa una altra vegada sobre la taula, doncs, el nostre sector, que és molt important, que representa un percentatge 13-14% del nostre producte interior brut i que intervé, quan pensem en el sector de l'alimentació, molts llocs de treball, tant directes com indirectes, i on la tecnologia cada vegada també és més important. I el component exportador que tenen les nostres empreses també contribueix molt, no només a generar llocs de treball, sinó també a tenir, mantenir una balança de pagaments, una balança comercial el més positiva possible.
Tot i aquestes dades optimistes, positives, que ajuden a veure doncs una millor economia per tot plegat, sí que és veritat, doctor, que la inflació segueix sent molt gran. No sé si hem de començar també nosaltres a parlar ja de recessió greu.
No, jo crec que encara no estem en aquesta situació. Encara les previsions per tancar el 2022... Recordem que l'any passat veníem d'un creixement força positiu, de més del 5%, i ara les previsions de cara al 2022, òbviament, a curt termini sí que s'han rebaixat una mica, però encara continuen sent força positives. Aquí dependrà, evidentment, de com evoluciona el conflicte bèl·lic, i després també amb quines mesures es van incorporant, a més, de les que ja han començat, es van incorporant per reduir aquestes pressions inflacionistes, sobretot per part del costat de l'oferta. Ja s'han començat a prendre mesures, i no només a nivell d'Espanya, a nivell de la Unió Europea i la resta de països, i confiem que els bancs centrals no es vegin abocats a pujar els tipus d'interès, que això sí que podria ser un fre per l'evolució de l'activitat econòmica al nostre país. Jo vull pensar que la inflació, sobretot després d'aquest primer trimestre, sobretot en el segon, i sobretot en el segon semestre del 2022, estigui molt més sota control, i aleshores això permeti que l'activitat econòmica mantingui aquesta recuperació que vam començar a experimentar l'any passat amb la recuperació del Covid.
Ara li preguntava el doctor Carlos Moslares, degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, si podíem ja parlar de recessió greu, i el doctor ens deia encara no. Que ens digui encara no vol dir que és esquivable una recessió? Ho dic perquè molts economistes diuen que la inflació només es supera a base d'una recessió, per molt que sembli estrany.
No sembla estrany quan la inflació ve del costat de l'oferta. Quan ve del costat de l'oferta, clar, al final una pujada de costos, és evident que les empreses ho ressenteixen, ho traslladen als seus preus i al final, clar, el poder adquisitiu de les famílies, si no és capaç d'absorbir-lo, doncs cau la demanda, i si cau la demanda, doncs les empreses al final també redueixen la seva activitat econòmica i, per tant, augmentaria la taxa d'atur. Jo crec que encara no hem entrat en aquest bucle, cicle negatiu, i jo vull encara pensar que no necessàriament hem d'entrar en aquest bucle. Històricament, moltes vegades ha estat causa, com va ser les crisis del petroli dels 70s i 80s, però jo encara vull ser optimista de que hi ha altres factors, d'alguna forma, que alimenten un cert optimisme en aquest sentit. Les polítiques econòmiques són molt més coordinades i també els factors de pujada dels preus energètics que estan més associats a causes conjunturals. És veritat que la inflació subjacent, és a dir, aquella un cop que hem descomptat els productes d'alimentació frescos i no elaborats i els productes energètics, es manté un 3 i alguna cosa, per tant, és relativament alta, també, però ja seria desitjable de que la inflació associada, diguem, al tema de carburants i preus energètics es reduís i que tinguéssim una inflació més propera a l'absolut subjacent.
Per tant, doctor, quan estem parlant d'inflació a casa nostra i ja fa unes quantes setmanes que n'anem parlant, no podem culpabilitzar de tot o no només, vaja, a la guerra ucraïna. Suposo que hi ha altres efectes que ens han portat fins aquí, no?
Correcte. Hem de recordar, perquè ara sembla que la inflació sigui un fenomen totalment nou. Recordem que el 2021 ja vam tancar amb una inflació del 6,7%, és a dir, per sobre del 6%. El que passa del tema de la inflació és que un cop que es dispara, aquí hi ha el perill, i ara ho hem viscut, siguin els transportistes, però demà seran els ramaders, demà passat serà la gent que està jubilada amb la seva pensió, demà passat seran els sindicats amb el tema de salaris, i demà passat serà un altre sector econòmic. Vull dir que el tema de la inflació, un cop que es descontrola i la percepció és de no control, aleshores això sí que és un monstre que es retroalimenta a si mateix. Jo crec que a mi em dona la sensació de que encara no hem entrat en aquest, anem a dir, inflació fora de control. També recordem que Espanya, quan vam patir aquestes inflacions tan altes, o la més alta d'alguna forma, que és quan vam començar la nostra democràcia, que hem arribat a un 24, quasi un 25% d'inflació, nosaltres teníem la pesseta i el control monetari estava en mans del Banc d'Espanya. Recordem que ara no estem en aquesta situació, nosaltres no tenim aquesta autonomia monetària, estem sota la disciplina del Banc Central Europeu, tenim una moneda comuna que és l'euro, i per tant jo crec que no podem fer aquestes comparacions dels anys, del començament dels anys 80 amb la situació actual. I per tant jo continuo pensant que aquest conflicte, que no es preveu que hagi de ser molt més llarg, i també mesures que estan prenent per part d'altres països incrementant la producció i el subministrament de, en aquest cas, de gas i de petroli, doncs que puguin ajudar a contenir el procés inflacionari amb altres mesures, com s'estan aplicant ja, amb descomptes, amb reducció d'impostos aplicats en aquests sectors, i que d'alguna forma doncs no s'alimenti encara més. Ara, això també suposaria i suposarà una concertació social més gran de la que tenim ara mateix. Això ja va passar fa molts anys, en el passat, però quan dic això de concertació, vull dir tant els sindicats, les organitzacions empresarials, amb el govern, l'administració pública, doncs de mirar de concertar un pla estratègic per no retroalimentar precisament aquest procés que pot ser, aleshores, sí que molt negatiu per l'evolució econòmica del nostre país.
Per últim, doctor, sí que volia començar amb bones notícies, o si més no, amb notícies que ens conviden a l'optimisme. Avui acaba igual, tot i que hem hagut de parlar d'inflació i de recessió, perquè la cosa ens porta cap aquí. Però el fet és que ahir també coneixíem que Pedro Sánchez anunciava el nou Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, el que hem conegut com a PERTE, invertint ni més ni menys que 11.000 milions d'euros d'inversió pública europea en microxips i semiconductors. Pedro Sánchez, que ens anunciava això perquè considera, diu ell, que és un sector molt estratègic. Deixi'm preguntar-li on rau l'estratègia d'aquest sector, que sembla ser que és el negoci del futur, vaja.
Sí, efectivament. El que ha passat en el decurs dels darrers o de les darreres dècades és que quasi o gran part de l'oferta ha vingut d'Àsia. No només de Xina, bueno, Xina el més gran proveïdor, i aleshores Europa d'alguna forma ha augmentat la seva dependència geoestratègica d'altres països, sigui Taiwan, sigui Xina, sigui Corea del Sud, i per tant és important adonar-se'n que Europa no es pot permetre tenir aquesta dependència en aquest sector tan important. I dic tan important perquè avui en dia, quan parlem de la digitalització, quan parlem amb el tema del 4G i estem en portes i aplicacions del 5G i tot plegat, tot passa també per semiconductors. Ara s'ha vist fa poc com inclús la indústria del vehicle doncs ha hagut d'aturar en alguns moments la seva producció perquè els subministraments d'alguns d'aquests components no arribaven. estat el cas, per exemple, de Seat Volkswagen, on els clients tenien llista d'espera més llarga. I, per tant, és molt important que hi hagi aquesta inversió. Hi ha coneixement, hi ha una base forta perquè es pugui desenvolupar aquesta indústria, i en el cas de Catalunya, en el cas d'Espanya, però més concretament en el cas de Catalunya, doncs tenim una molt bona base, i això és una molt, molt bona notícia, perquè d'alguna forma són la creació de llocs de treball d'alt valor afegit, i després, evidentment, en els propers anys és una indústria que encara ha de créixer molt més i que també ens dona una autonomia davant de les fluctuacions que puguin haver, siguin polítiques, econòmiques, a nivell global.
Degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, doctor Carlos Moslares, sempre un plaer escoltar-lo sobre totes aquestes qüestions i entendre una mica, econòmicament parlant, el que està passant més a casa nostra i al nostre món. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres.